bon dia a tots. Esteu escoltant Ràdio Falset i ara comença, com no, el Volta de Full. Desembre, el mes que acaba l'any. També on les festes de Nadal pren el seu protagonisme. Així que comencem, com sempre, amb els refranys i dites d'aquest mes. No us sembla curiós que l'octubre, el novembre i el desembre no coincideixin pas amb els mesos que fan 8, 9 i 10? L'explicació remunta al calendari romà, en què l'any estava dividit en 10 mesos, amb un total de 304 dies, i un reguitzell de dies fins a assolir els 356 dies. Els reajustaments posteriors dels calendaris julià i gregorià han permès que desembre saltés del desè al 12è mes i de 30 dies als 31 actuals. El refranys de desembre té una clara influència de la religió, ja que és època de preparació del Nadal, en comparació amb d'altres mesos en què predomina la relació entre l'home i la terra. Així que en un primer grup trobaríem els que ens mostren un mes fred i l'arribada de la neu. I el refranyer diu que per la Mare de Déu d'Advent, naps i cols, tot ben calent. Sant Nicolau de la neu porta la clau. Per Sant Tomàs, al qui no té llenya, li tremola el nas. Els trons de Nadal no fa ni bé ni mal. I de Sant Tomàs a Sant Pancràs durà l'invernàs. Un segon grup, l'arribada del solstici, amb el dia més curt de l'any, diu que és ser més curt que el dia de Sant Tomàs. Per Sant Esteve creix el dia un pas de llebre. I amb un tercer grup, uns altres dites anuncien el temps futur, que diu que pel desembre el temps que fa el dia 3 la fa tota la resta del mes. I si plou per la Concepció, plou per Carnestoltes, per Setmana Santa i per Resurrecció. I han acabat dient darrer amb referència a la terra, que diu que per Santa Llúcia tot l'oli és a l'oliva. Tot i tenir un ambient d'hivern des de ara, començat fa poquet, l'entrada oficial de l'estació astronòmica de l'hivern serà el dia 22. Bé, i dit tot això, avui parlarem, com no, pues, referint tot al Nadal. I hi ha tres secrets que amaga la paraula Nadal. S'apropa el Nadal i volen compartir unes curiositats ocultes que he descobert d'una paraula tan casolana, familiar i aparentment innocent. El Nadal 2024 és a tocar. I a banda de celebrar-lo, també us vull compartir els tres secrets que amaga el mot Nadal, tan popularment entre nosaltres. I amb les paraules habituals d'una llengua ens passa igual que amb un monument artístic prop de casa. Com que el veiem cada dia, ens passa desapercebut. Amb els mots també ens succeeix. I Nadal no es queda al marge. El primer secret, en algarès, Nadal és desembre. El Diccionari Català Valencià Balear de Alcover Moll revela que, en dialecte algarès, Nadal dona nom al mes de desembre. He intentat corroborar si actualment aquest ús es manté. A les activitats culturals que s'ofereixen, amb una pàgina web de l'Obra Cultural de l'Alguer, utilitzen profusament desembre. Però per contra he trobat un diccionari algarès català que sí que recull aquest sentit. S'escapa, però, si actualment la gent de l'Alguer utilitza Nadal en aquest sentit. El que queda clar és que sí que havia estat així en el passat. Segon decret. Nadal no sempre ha estat un cognom. Sabem que actualment Nadal és un cognom familiar molt estès. Abans, però, també havia estat un nom propi d'home. Un personatge real ens ho ha corroborat. Es tracta de Nadal Castelló, un notari públic de Barcelona que va exercir a l'entorn del 1583, en què la seva signatura i resolució apareix en un pergamí recollit al catàleg dels pergamins municipals de Barcelona anys 1560-1908, publicat per l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. I el tercer decret diu: Nadal a Mallorca pot tenir conseqüències inesperades. Nadal a l'illa de Mallorca també vol dir egoista dissimulat, persona que, amb aparença d'innocent, procura per ell i no pels altres. Es considera que podria ser un ús eufemístic de pardal, que en mallorquí significa persones molt astutes o egoistes, alhora que curtes d'enteniment. Així doncs, si per Nadal viatges per aquelles terres, aneu en compte com feu anar el mot Nadal. Però on va néixer Nadal? D'on prové? Per entendre els fonaments d'un mot, cal remuntar-se al naixement i esbrinar d'on prové, quina és la mare. En aquest cas, el mot origen és néixer. És per això que celebrem un naixement. Però per què? En Gabriel Babiloni ens explica el seu blog sobre llengua que a l'antiga Roma, quan algú naixia, en deien dies natalis i el celebraven periòdicament. Els romans deien dies natalis, dia del naixement, al dia en què naixia algú, fos una persona, un astre, un déu, una ciutat o el que fos. I tenien una partida de festes que celebraven aquests naixements: el natalis de l'emperador, el natalis de la ciutat de Roma, el natalis de Mercuri, etc. El dia més celebrat pels romans, però, era el natalis solis invicti, el naixement de l'invicte, que era el sol, l'astre diví, personificat en l'emperador. Se celebrava l'allargament del dia, després del solstici d'hivern, en què la llum diurna començava a guanyar espai. Tal com diu l'Enciclopèdia Catalana, el cristianisme va fer seva aquesta festa pagana. La va fer equivalent amb la celebració de la manifestació de Déu en la humanitat de Jesús. Aquest dia va esdevenir dies natalis i d'aquí ve el mot català Nadal. Bé, és, sempre jo totes aquestes coses, pues, si ho havia llegit alguna vegada, pues mira, ara us he referit, perquè doncs, és, sempre va bé tindre coneixement d'aquestes coses. I ara donem la volta al full per anar a la cuina. Receptes de Nadal fàcils, ràpides, per triomfar doncs, aquestes festes, per tampoc dedicar gaire temps. Doncs estem a les portes de Nadal i volem gaudir també entre l'astronomia, ai, de l'astronomia, entre la gastronomia, entre la gastronomia, doncs bueno, ja juguem una mica amb els aromes, els colors i els sabors a taula. I volem fer doncs, plats així com una miqueta diferents, no? I aquí n'he trobat uns quants, no? També volem que siguin unes receptes ràpides, no? Una miqueta ràpides per estar més estona amb la família i gaudir d'en velles. I aquí he trobat una de bunyols de bacallà, que el bacallà va molt lligat a les celebracions de Nadal. En lloc de preparar el plat típic bacallà amb samfaina, ara aquí proposo un gir esponjós i deliciós. Ai, avui estic com que m'estic constipada, no me sento. M'equivoco. I bunyols de bacallà. I necessitem 300 grams de morro de bacallà, un ou, un cap d'all, 180 grams de farina, llevat, un got de llet, un manat de julivert, sal, pebre i oli d'oliva. Per fer els bunyols necessitem dessalarem, per suposat, el bacallà amb 3 canvis d'aigua en 24 hores. L'hem d'anar tastant fins que tingui el punt de sal al vostre gust, no? En una cassola amb aigua bullim un cap d'all sense el germinat i el bacallà entre 1 i 3 minuts, depenent del tros. Tallem el julivert i l'all escaldat a dauets petits. Ho posem en un morter i aixafem la barreja. Ho posem dins un bol i afegim el llevat i el bacallà trencat a bocins, sense pell. Ho anem aixafant amb l'ajuda d'un morter. I tirem la farina tamisada, l'ou, el got de llet i ho anem barrejant amb les varetes fins que ens queda una massa. En una paella fonda hi posem l'oli fins que estigui ben calent i anem tirant cullerades de la massa fins que ens quedi el bunyol fregit. Reservem els bunyols fregits en una safata amb paper sorbent. I bon profit. Trobo que és un bon menjar per a dinar, per a sopar, pel que vulgueu. Bé, ja he trobat no és un conte, vull dir, és algo que es fa avui en dia a Alemanya i m'ha semblat molt adient per aquestes dates, no? Per aquestes fetges de Nadal. I es diu, és el conte de les aranyes de Nadal. Diu així: el conte de les aranyes de Nadal no és una simple història inventada. És una llegenda alemanya que fa molts anys que s'explica i que ha fet canviar les decoracions dels arbres d'aquell país. És un conte de Nadal molt bonic per explicar als més petits. I voleu saber per què? Doncs no us perdeu la llegenda de les aranyes de Nadal. Que diu que fa molts anys, en un petit poble del nord d'Alemanya, els habitants es preparaven per l'arribada de Nadal. És per això que es passaven gairebé tot el dia netejant les seves cases, penjant llums als carrers i jardins i decorant l'arbre i les cases. En una caseta on vivia una família, un grup d'aranyes havia aconseguit establir un lloc al darrere d'una estanteria. Les aranyes eren d'aquelles amb potes llargues i el cos prim, totalment indefenses. Després de passar-se molts dies teixint les seves teranyines, ben fermes per passar un hivern calentó, observaven a la família com decoraven l'arbre que tenien al centre de la sala d'estar. Allà, els nens i la mare cantaven cançons mentre lligaven llaços a les branques de l'arbre. El pare s'encarregava d'acabar de netejar els últims racons per tenir la casa impecable. Sense gairebé tenir temps de reacció, un cop d'escombra va passar ben a prop de les aranyes i van fer saltar ràpidament al sostre abans no les envestís aquell objecte que s'encarregava de destrossar la feina de dies i dies de teixir. Quina ràbia! Ara les aranyes tornaven a estar sense un lloc on poder descansar confortables. Cap al tard, després de sopar, la família se'n va anar a dormir. Tot era fosc i només restaven enceses les llums de l'arbre de Nadal. Les aranyes miraven encisades aquelles llums que pampallugejaven i van pensar a refugiar-se a l'arbre. En pujar a l'arbre i veure de prop aquell espectacle de llums i boles de colors, van començar a saltar i corre per totes les branques, fruit de l'emoció. Així, van anar teixint moltes teranyines al voltant de l'arbre. De cop i volta, el Pare Noel va baixar per la xemeneia i, en sentir tot aquell xivarri, va observar com les aranyes jugaven i s'ho passaven bé. Com que les va veure tan felices, però no volia que la família es despertés i trobés l'arbre ple de teranyines, va decidir donar-los aquella vida per sempre. Les va convertir en bonics adorns que penjaven de l'arbre en forma d'aranya i les teranyines en cintes de colors que envoltaven l'arbre. Des de llavors, molta gent penja al seu arbre ornaments en forma d'aranya, recordant que aquesta bonica història i guarneixen l'arbre amb cintes de colors. Bé, i ara tornem a donar la volta al full. I he trobat poemes de Nadals, n'hi ha per dar i per vendre. Però n'he trobat uns de molt bonics. De varios autors. Sempre recito el de Martí Pol, però ara n'he trobat uns de molt bonics. De, pues, per exemple, de la Joana Raspall, que diu Les festes de Nadal. I diu així: el dia de Nadal, tots a casa, tal com cal, picarem fort el tió, perquè cagui molt torró. Sant Esteve és l'endemà, el capó ens hem d'acabar. Tots contents, com bordegassos, a veure l'home dels nassos. Sense poder-ho evitar, aquest any ja se'n va. L'any nou ja ha arribat i tots junts l'hem celebrat. Per fi, la festa esperada, que alegra tota la mainada. Hi ha un que diu que és dedicat als reis de l'Orient. I diu així: estimats reis de l'Orient, us demano que al camí hi poseu uns quants miratges. Us demano que al balcó en deixeu un bosc de pins. Us demano que de nit encengueu tres llunes noves. Us demano que de dia fiqueu somnis al coixí. I us demano que a la vida ningú hagi de patir. I acabaré dient-vos, estimats reis de l'Orient, que si us demano impossibles és que veig que amb l'esperança de voler un món millor hem d'empènyer els nostres somnis a un futur encisador. Us agraeixo l'atenció i fins l'any que ve. Aquest poema és d'Isabel Barriel. I ara, referit a la nit de Nadal, un altre poema. Pastoret d'ovelles blanques, no tens por tot sol al prat? No estic pas sol. Mira els àngels, volejant al meu costat. Ja sols veig una nit fosca. Fosca? No la saps mirar. És tota plena d'estrelles, en un cel brillant i clar. Pastorets, potser somies. Potser tu ets l'adormit, si no veus les meravelles que ens envolten aquesta nit. No em vinguis amb fantasies. Estic ben serè i despert. Pobre, si no veus cap àngel, deus tenir el cor molt desert. Aquesta també és de Joana Raspall. Bé, i ara us faré una pregunta. Sabeu qui eren els reis mags de l'Orient? Doncs segons l'Evangeli de Mateu, que és l'únic relat bíblic dels quatre canonitzats que fa referència a la visita dels mags de l'Orient a Jesús, hi podem llegir: uns mags vinguts d'Orient arribaren a Jerusalem i preguntaren: on és el rei dels jueus que ha nascut? Hem vist a l'Orient el seu estel i hem vingut a fer-li homenatge. Quan el rei Herodes ho va saber, es contorbà, i amb ell tot Jerusalem. Doncs segons una analitzada lectura demostra que en cap cas es fa referència en aquests mags fossin reis, ni tan sols indica quants eren. La creença tradició en els tres mags no es consolidarà fins al segle IV. L'Evangeli apòcrif de Tomàs en relata que el nen Jesús el visitaren tres legions de soldats i el citat fragment de l'Evangeli de Sant Mateu parla de tres ofrenes que li concediren: or, encens i mirra, simbolitzant respectivament el poder, la divinitat i la humanitat. Tres legions, tres regals. Els teòlegs, doncs, van pensar que els mags també havien de ser tres, perquè se'ls va definir tanmateix amb l'adjectiu de mags. En grec idioma de l'Evangeli de Mateu, el terme magos podria traduir-se com a savis. A Pèrsia, de fet, existia una casta religiosa de sacerdots que es coneixien com a mags, amb grans coneixements en astrologia. La lectura dels astres, a més, era considerada com una mostra de saviesa. En qualsevol cas, la creació dels personatges dels Tres Reis d'Orient no seran referenciats amb els noms que els coneixem actualment fins al segle VI. En el mosaic de la Basílica de Sant Apollinar Nuovo de Ravenna, 565, apareixen per primera vegada els noms adaptats a les diferents realitats culturals del món. Per l'Església, Europa, Àsia i Àfrica, Gaspar, procedent dels àrabs, simbolitzant la maduresa o el present, oferint encens. Melchior, dels perses, simbolitzant la bellesa o el passat, oferint or. I Baltasar, dels indis, simbolitzant la infantesa o el futur, oferint la mirra. Fins al segle XIV no s'assumirà la presència d'un mag negre que a mitjans del segle XVI ja serà completament assumida en la iconografia artística. Bé, és curiós, no? I a vegades sempre hem sentit els Tres Reis Mags i, bueno, pues sempre tot té la seva història, tot té la seva llegenda, i així ja queda una mica, pues, bueno, tenim un altre concepte o seguim amb el mateix. I ara, aquests dies, sempre es desitja sempre pau, sempre que la gent estigui bé, que la família estigui bé, que el món estigui bé. Però ja ho veiem, no? Tots, les notícies, a tot arreu ja no existeix, segons en quins llocs, aquesta pau que voldria que fos sempre, no? I aquí he trobat uns poemes sobre la pau, no? Que precisament també és d'Isabel Barriel. I diu així: pau. És fràgil el mot, dúctil el concepte. Ha de dominar el món, és el gran repte. S'enfila pels núvols i dibuixa coloms amb branques d'oliveres entre plomes al vol. Equilibri de forces, balanceig i raons. Raons solemnes o raonables qüestions. Pau a la terra sota la llum del sol i dia a dia gaudir de l'estrena del més fràgil mot. I seguint amb la Joana Raspall, també diré que si el món fos escrit en llapis, podria esborrar la lletra que vol ferir. Podria esborrar mentides que no cal dir. N'esborraria l'enveja que porta mals. N'esborraria grandeses de mèrit fals. Però escric amb tinta de mal color, del dolor brut de la guerra i del dolor. Què voldria escriure un nou món més just i net? Pot ser que tu i jo ho provéssim, ben valents, lletra a lletra, dels del nostre raconer. I n'hi ha una altra també, que aquesta és una cançó de Damaris Gelabert, que és La festa de la pau. I diu així: si tingués la màgia d'un mag, de les bales faria flors, dels fusells trombons i fagots, i dels trons poemes d'amor. Si tingués la màgia d'un mag, de la gana faria blat, dels canons prismàtics gegants i dels tancs, camions de gelats. Si tingués la màgia d'un mag, dels soldats en faria clowns, dels tinents, ocells de paper, ballarines o castellers. Si tingués la màgia d'un mag, de les mines faria daus, de les bombes, jocs malabars i dels corps, coloms de pa. Bé, i ara anem a les felicitacions, no? Ara, abans era... Ara no sé si s'usa molt, no? Tothom us felicitem los Nadals per WhatsApps, amb frases boniques. Abans jo me'n recordo aquelles postals tan boniques que anàvem a escrivir. Suposo que també es deuen fer actualment, no? Però cada vegada mos costa més, potser. No ho sé, mos hem tornat molt dropos, no ho sé. I el Nadal és una època especial que ens convida a celebrar amb aquells que estimem. Les frases per felicitar el Nadal són una manera perfecta de transmetre els nostres desitjos de pau, amor i felicitat durant aquestes festes. I aquí he trobat unes quantes que són ben boniques i més o menys el que volen dir, no? I per felicitar els Nadals, si en voleu apuntar alguna, doncs també estarà bé. Que la màgia del Nadal il·lumini els teus dies i et porti moments d'alegria. Aquesta frase destaca la màgia que envolta el Nadal, recordant-nos que és una temporada de moments especials que ens omplin d'alegria. Que cada dia del nou any estigui ple de son i somnis d'amor. Aquest missatge projecta esperança, no només per al Nadal, sinó per tot l'any vinent, amb un enfocament en l'amor i els desitjos. Que la llum del Nadal brilli sempre en el teu camí. Aquesta frase simbolitza la idea de guiar-nos cap a moments positius i d'esperança en el futur. La millor manera de difondre l'esperit nadalenc és amb amor i generositat. Reflexiona sobre l'essència del Nadal, que va més enllà dels regals, centrant-se en les accions desinteressades. Felicitat, pau i amor, els millors regals que podem compartir aquest Nadal. Un recordatori que els millors regals no són materials, sinó els sentiments que compartim amb els altres. Espero que trobis la felicitat en cada racó d'aquest Nadal. Convida a buscar petits moments de felicitat durant les festes que sovint passen desapercebuts. Nombrosos records bonics i molts somnis per fer realitat aquest Nadal suggereix que el Nadal és una oportunitat per crear nous records i treballar cap a la realització de desitjos. Que els àngels et beneeixin amb pau i alegria en aquest Nadal. Una frase que és que invoca imatges d'angelicals i pau espiritual, enfocant-se en la benedicció durant les festes. Nadal és una oportunitat per recordar el que realment importa, l'amor. Un recordatori de l'essència del Nadal, centrant-se en el valor de les relacions humanes. I que la teva llar estigui plena de riures, amor i bon menjar aquest Nadal. Un missatge simpàtic que invoqui diverses experiències agradables que sovint es viuen durant aquestes festes. Que la teva vida sigui com una estrella que brilla amb força aquest Nadal. Aquesta imatge evoca la il·lusió i el desig de tenir una vida plena de moments brillants i significatius. Deixa que l'esperit del Nadal et guiï cap a nous camins d'amor. Suggereix un enfocament en el canvi i la creació de noves oportunitats per l'amor i la connexió. Que l'alegria d'aquest Nadal sigui un far en moments difícils. Una afirmació d'esperança que reconeix la importància de l'esperit nadalenc com a suport emocional. A l'hora de compartir un missatge que celebri el Nadal, és essencial que les paraules escollides reflecteixin els sentiments genuïns que desitges transmetre. A través d'aquestes frases podem capturar l'essència del Nadal, que és un moment d'unió, reflexió i alegries compartides entre els nostres éssers estimats. Escoltar els desitjos de pau i amor, tal com reflecteix en cada una d'aquestes cites, pot fer que el teu missatge ressoni encara més en el cor de qui el rep. Compartir frases per felicitar el Nadal no només és una forma de comunicació, sinó també una manera de crear un enllaç emocional més fort amb els altres. Cada paraula escollida pot inspirar somnis, riures i records que perduraran més enllà de les festes. Finalment, gaudint de la màgia del Nadal significa també recordar els valors que ens uneix: el respecte, l'amor i la generositat. En compartir expressions boniques i significatives contribuïm a mantenir viu aquest esperit en les nostres vides, en la de les nostres famílies i en la comunitat. Així, el Nadal es converteix en una oportunitat no només per a celebrar, sinó també per reafirmar els vincles que ens uneix a realitat. I bé, fins aquí me sembla que ja he parlat prou, no? Recordeu sempre que aquesta programació, si la voleu tornar a escoltar, repeteix el diumenge i el dimarts a partir de les 6 de la tarda. També es trobareu a la web de la ràdio, que són www.radiofalset.cat. I a la ràdio, recordar-vos també sempre que tenim uns telèfons al qual us podeu adreçar. I us recordo que són el 977-830044, 977-830044 i el 977-831135. Donar les gràcies al Manel Sales per fer que la màgia de la ràdio arribi a les vostres llars. I moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-me. Desitjar-vos ara també que passeu molt bones festes i un venturós any nou. És els nostres millors desitjos des d'aquí, per a tothom. Així que ens retrobem, si Déu vol, fins la propera l'any que ve. Adéu-siau.